Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Un dels moments més entranyables per mi cada vegada que tinc ocasió de presidir la peregrinació de malalts a Lourdes és poder estar a la gruta de Massaviel celebrant l'Eucaristia primer i saludant després, un per un, cada un dels malalts i els seus acompanyants, interessar-me per les seves vides i les situacions que pateixen. Allà, justament en aquell indret del Pirineu francès, en aquella cova, una noia jove va tenir un encontre especial amb la Mare de Déu a través de diverses aparicions entre els dies 11 de febrer i 16 de juliol de 1858. Al llarg de les diverses aparicions, aquella dama vestida de blanc, com l'anomenava Bernadette, li confià diversos missatges que ella va transmetre primer a la família i seguidament als conciutadans d'aquell petit poble. Aquell missatge ressona encara entre nosaltres i ens ajuda a viure el seguiment de Jesucrist. El 18 de febrer li digué: «No et prometo la felicitat d'aquest món, però sí la de l'altre». Més endavant li confià: «Penitència, penitència, penitència». I encara: «Prega a Déu pels pecadors». El dia 2 de març recollí: «Ves i digues als sacerdots que es construeixi aquí una capella i que es vingui en processó». Finalment, el 25 de març, aquella senyora s'identificà: «Jo sóc la Immaculada Concepció». Les aparicions de la Mare de Déu recordaven alguns dels elements essencials de la nostra fe, com som la pregària en la vida de cada creient, i especialment la pregària d'intercessió pels altres, per no ser autorreferencials, com es diria el Papa Francesc. La penitència per viure la gràcia de Déu que ens purifica dels pecats i ens ajuda a portar un estil de vida més auster i solidari amb els més necessitats. La peregrinació als llocs sants com a manera de viure la nostra vida de forma itinerant. I, finalment, el sentit eclesial de la nostra fe que ens fa aplegar-nos en capelles i temples per celebrar l'amor i la misericòrdia de Déu. Aquest missatge ha calat en el poble cristià i des de finals del segle XX són innombrables els devots que peregrinen a Lourdes. Allà experimenten la presència de Déu que reconforta en la malaltia i enmig de les dificultats de la vida, així com també la vida de l'Església a través de la celebració dels sagraments i l'exercici de la caritat amb els més febles i necessitats i el seu acompanyament espiritual i humà. L'any vinent, a l'estiu, precisament, tenim previst peregrinar-hi també amb els joves de la diòcesi. Aquest cap de setmana tenim l'oportunitat de venerar les relíquies d'aquella jove que rebé el missatge de Lourdes, una noia sense gaire cultura, que es trobava en aquells moments recollint uns branquillons per ajudar la seva família, que vivia pobrament. Venerar la seva relíquia ens ajuda a donar gràcies a Déu perquè continua manifestant-se entre nosaltres a través de les mediacions humanes més senzilles. Ens ajuda a la vegada a intensificar la nostra devoció a la Mare de Déu, font de la veritable salut, que ens porta sempre a Jesucrist. I ens fa sentir-nos membres de l'Església, sortint a l'encontre de tota persona, i especialment dels malalts, dels febles, dels necessitats, per ajudar-los a viure des de la fe les situacions de la vida. Vull, en acabar, agrair la tasca i dedicació de tantes persones com a hospitalaris que acompanyen els malalts i propicien d'aquesta manera que puguin peregrinar a aquella gruta tan especial.
Com remem els nostres testimonis?
Venim de dues celebracions molt importants. La celebració, la gran festa de Tots Sants, i després la celebració dels fidels difunts. I per això avui ens ha semblat important, quan tots recordem els nostres difunts, invitar a un sacerdot que és precisament expert en l'acompanyament al dol. És un bon psicòleg i ell treballa constantment per fer aquest acompanyament. Bona nit, Alfons Queda.
Bona nit, Antoni. Moltes gràcies pels elogis. Sóc una persona una mica normal.
Sí, però no tothom sap acompanyar. Segur que avui ens està escoltant moltes persones que precisament la ràdio dona aquesta companyia i resulta que són persones que estan vivint, doncs, un dol, encara que faci molts anys. Com podem viure, com som ajudats per viure el dol?
Bueno, doncs l'ajuda més principal és la companyia i l'escolta d'algú altre. I precisament ara estem hipercomunicats, però estem més sols que mai. I llavors moltes vegades la gent que pateix un dol difícil, doncs trobar a faltar aquest suport humà, perquè la família moltes vegades doncs no és el més adient, perquè ells també estan afectats, però i els veïns i els altres, arriba un determinat moment que es pensen que perquè tens fe, com ara, per exemple, doncs, que ho has de superar, aquest dolor. I certament sí que la fe ens dona un consol, però la part humana, el buit que aquella persona ens deixa, es pot pal·liar amb la companyia i el suport de les altres persones. I aquesta companyia i aquest suport es fa difícil dia a dia, perquè en el nostre món la mort és bandejada, ja no ocupa un lloc significatiu. O sigui, acostumem a donar esquena a la mort i viure d'esquena a la mort i al sofriment.
Hi ha una cosa que la penso moltíssimes vegades. Hi ha hagut gent jove que ha mort, però en el seu morir seria com si la pròpia personalitat del malalt t'ajudés a preparar-te per assumir aquella mort. Però moltes vegades hi ha hagut una persona que s'ha estimat molt, que ha estat un referent molt important per la teva vida, i va perdent el caparró, no?
Va perdent
el cap,
sí,
caparró, va perdent,
sí,
la memòria. Llavors la presència de la seva malaltia és especialment difícil, perquè tu recordes aquella persona i ara estàs convivint amb una persona que no respon al que tu havies estimat tant, no? L'estimes i pateixes molt. I penso que hi ha persones que al voltant d'aquests malalts pateixen molt. Jo no sé com està patint el que té la malaltia, però sí que veig com pateixen els que l'acompanyen.
Clar, podem dir que la pèrdua i el dol es viuen de manera anticipada abans de morir-se, perquè anem perdent, com el que tu has dit, el coneixement, anem perdent fins i tot la biografia, perquè ja no som ningú per ningú, o no som ningú per nosaltres mateixos, perquè perdem el nord, no? I llavors cada pèrdua d'aquestes requereix una elaboració tant per la persona que l'està patint quan és una mica conscient encara, per això és, hi ha una depressió nascuda de la pèrdua de la dona, que vas perdent la memòria, el coneixement, com un dol per part de les persones que estan al voltant. Hi ha diverses alternatives o opcions, no? Una de les coses que acostuma a passar és que les persones del voltant tendeixen a tapar, a suplir aquelles mancances de la persona que està tenint. O sigui, però tu preguntes a una persona amb demència una cosa i respon el cuidador o cuidadora la resposta que hauria donat, com dient, ell no pot, però ja t'ho dic jo, negant aquell buit, aquella realitat. O sigui, tapant la pèrdua, suplint-la nosaltres, no? L'altra opció és la que hauria de ser més tendra encara i més filosòfica i més humana i més religiosa, que és reconèixer la persona tot i les limitacions i que està tenint, no? La persona és quelcom sagrat i les seves mans, la seva cara, la seva pell ens transporta a l'essència d'aquella persona. No cal que sigui intel·ligent, no cal que digui coses coherents, però és un testimoni del que és, un testimoni del que és, no basat en la capacitat, sinó en el que és la persona en si. I en aquest sentit, doncs, hi ha experiències molt maques de matrimonis que s'estimen moltíssim, tot i que l'altre, doncs, no pot respondre a aquest amor, no? Allò que expliquen tan clàssic, no? Que li van dir a un senyor que la seva esposa tenia Alzheimer, que estava a la residència, i diu, no cal que vingui cada dia a veure-la, perquè ella no se n'entera de que vostè ve. Diu, ella no, però jo sí.
Sí, sí, me'n recordo, és molt, sí, molt, molt impactant. Aleshores, una miqueta, la manera de recordar els nostres difunts aquests dies, no? Veus la quantitat de gent que va al cementiri, veus gent de totes les edats, veus que aquesta tendència per un altre costat va baixant,
molt.
Veus que hi ha el tema de les cendres, del posar les cendres en un lloc significatiu, hi ha qui les posa a casa. Quins són els criteris bons per orientar com cal que sigui la memòria dels nostres difunts?
Bueno, històricament sempre s'ha fet el cementiri com un lloc diferenciat dels vius. Llavors, saber que els que no hi són, no hi són, i nosaltres som a la vida quotidiana, a casa nostra i tal. Al barrejar aquestes circumstàncies, com seria posar les cendres a casa, és no tenir clar la frontera d'entre els que hi són i no hi són, no? Però jo diria que un aspecte que avui em preocupa molt és la vivència comunitària de la mort. No només es va perdent l'anada als cementiris, amb motiu de les cendres. Per cert, heu de saber que hi ha molta gent que no ve a recollir les cendres i que les posen en un cinerari comú, i aquest cinerari comú cada vegada és més gran, s'ha d'ampliar perquè hi ha molta la gent que no ni té memòria ni vol recollir aquelles cendres de les estimat, no? És per la qüestió social. Una cosa important que la nostra tradició ens diu és la pregària comunitària. Tu pregues per mi, jo prego per tu, tots plegats preguem els uns pels altres, i això ho fem a l'Eucaristia sobretot, on Jesús s'hi ofereix per cada un de nosaltres, i nosaltres ens ajuntem a aquest oferiment. Aquest aspecte comunitari en què ens sentim recolzats, ens sentim poble, ens sentim acompanyats, es va perdent. Llavors ara, a les parròquies, tradicionalment, el dia de Tots Sants, el dia dels difunts, eren molt concorregudes les misses, i doncs veiem que no és així tant, sinó que més aviat és un pont que la gent aprofita per marxar. Aquest recolzament social i col·lectiu, aquelles cerimònies socials en què hi ha molta gent i preguem els uns pels altres, això ajuda i facilita el dol, perquè ho integra. El pitjor que ens pot passar avui dia és que quan tens un problema te l'has d'empassar sol. Quan tens un dolor te l'has d'empassar sol, perquè traiem precisament aquestes manifestacions públiques de la celebració de l'amor, de la fe, de la celebració de la resurrecció.
Això aniria una mica en sintonia amb alguns països europeus que estan posant ministeris de la soledat, i em van explicar que, per exemple, a Holanda hi ha un 40% dels difunts que el gestiona pròpiament l'Estat perquè ningú de la família respon davant del difunt. Aquest fugir de la mort, d'on ve? On està el moll de l'os de tot això?
Pues, bueno, gràcies, Toni, perquè us coneixia aquesta dada, però confirma el que aquí estem vivint, no? De què ve? Bueno, ve perquè el dolor molesta i tot el que sigui dolor i sofriment, fugim. No és que hagin de ser masoquistes ni molt menys, però hem d'integrar amb naturalitat els moments de la vida. I llavors tot el que és dolor molesta. Després també la història de la persona es dilueix. Vivim en una societat líquida on tu ets algo ara i d'aquí un segon ja no ets res, no? O sigui, no hi ha... La tradició és conservar la memòria dels nostres abans passats, saber qui som, d'on venim. Tot això ara està en entredit, està en crisi, perquè el que tu ets, ho ets en aquest moment, però demà pots deixar de ser. O sigui, nosaltres hem perdut l'eternitat, no? Hem perdut vivint en aquesta emergència. Una societat molt, molt fugidera, molt líquida, una manca, com he dit i insisteixo, de recolzament social on tu passes tot tu sol, i després la gran crisi davant del dolor. Fugint del dolor, fugint de l'esforç, fugint del sacrifici, que no es caiguin de ser masoquistes, però precisament el creixement personal ve quan afrontem aquestes coses, no quan fugim d'elles. I per això estem en una societat infantilitzada, d'alguna manera, si em permeteu dir l'expressió.
Una de les coses que fins i tot està en el pla pastoral, hi ha una preocupació perquè hi ha molts moments que hi ha la missa del funeral, hi ha l'enterrament, i en aquests moments, doncs, tu pots mirar la societat liquada, doncs dir, no m'entenen, o pots mirar la societat liquada amb un esperit, diguéssim, d'acolliment. I llavors aquella és una qüestió d'acollir, i ho és el funeral i ho és l'enterrament. Què cal que tinguem present a l'hora de l'enterrament i a l'hora del funeral?
Bueno, en primer lloc, jo diria un missatge clar i nítid de que Crist ha ressuscitat davant de totes les incerteses que estan sorgint i acampant por ahí, no? Vull dir, tenim molts catòlics que parlen de la reencarnació com no res, sabent que, desconeixent que el més maco que ens pot passar és que Crist hagi ressuscitat, no? Nosaltres no hem de tornar a fer els deures que els dic jo, perquè ja els ha fet Jesús per nosaltres i ens acollim a la seva misericòrdia. Però el testimoni més gran és d'acolliment i d'alegria, d'alegria serena. O sigui, el nostre món necessita el contacte de tu a tu. O sigui, aquella calidesa humana que Jesús va tenir amb els que patien és la que avui dia interpel·la. Per què aquest senyor, que no em vol vendre res, m'estima? O aquesta senyora m'estima quan no em vol convèncer de res, però està aquí amb mi, patint de manera madura, assenyada, no? Això la gent ho agraeix, ho nota, i és el primer missatge, el primer anunci de que Déu és amor, no? Després, a partir d'allà, també parlar, com he dit abans, de manera clara i nítida, de la resurrecció. Vull dir, és una cosa que si entre nosaltres dubtem, com diu Sant Pau, si no ressuscitem no està fent val per res, no? No és que hagin d'imposar res, però sí hem de ser testimonis d'aquesta alegria, perquè sovint flaquegem precisament en aquest aspecte, no?
Hi ha una cosa que em va passar a mi, la mort de la meva germana, per exemple, jo la crec Rosa. Que la Rosa em va ajudar moltíssim a comprendre la seva mort, no? I un és molt ajudat quan veus que ella mateixa no parava de dir això no pot ser un mal per mi, perquè Crist no vol un mal per mi. Però la mort de la mare, que em va sorprendre moltíssim, tot i amb els seus 88 anys, sabent que està molt malaltona, esperant que és molt malaltona, resulta que hi ha una cosa que a mi m'ha impactat molt, i per això cada dia veig amb més força el tema de la resurrecció, que potser com mai m'he sentit fill de la mare amb l'absència de la mare. Uh-huh. Però no seria com una mamitis, sinó que mai havia estat tan conscient...
Mai havies estat tan a prop de la teva mare...
Evident.
...com ara que no hi és entre nosaltres i viu per al Senyor, evidentment.
I no m'agradaria que la gent interpretés com una cosa sentimentaloide, sinó molt existencial. Llavors jo dic, quines ganes tinc de la resurrecció, perquè jo que he nascut, jo el que necessito, amb l'esperit no en tinc prou. Jo necessito trobar ulls, necessito poder abraçar, necessito poder tindre un referent, que no en tinc ni idea com serà, però jo necessito aquest cos glorificat.
Evidentment, o sigui, aquí hi ha moltes coses, no? I el programa pues, dona pel que dona, perquè aquí hi ha, per una banda, la part espiritual. Nosaltres, els cristians, tenim la gran sort de que la nostra vivència doncs es parla de algo molt més gran que la precarietat d'aquest cos, no? Això la teva germana va haver de fer aquesta conversió al final, perquè doncs ella va haver d'abandonar el seu cos en plena joventut per abandonar-se als braços del pare, i això doncs que és un constant en la vida del cristià. Quan la mort ens toca de prop, doncs és quan fem aquest salt de confiança total en el pare. Això és magnífic, no? Ara bé, tot i que hi ha un consol espiritual molt gran, hi ha una necessitat humana de sentir-nos a prop d'algú, perquè som éssers relacionals. Hem nascut en una família, la família... ha estat el nostre suport, i quan tot això es va desfent, llavors ve el gran drama de la solitud humana, que es converteix moltes vegades en una solitud existencial, i que amb la fe no hi ha prou, perquè jo necessito saludar algú, necessito que algú sigui algú per algú en aquest món. Clar, hi ha persones que això ho tenen més fàcil, hi ha persones que ho tenen més difícil, i aquí l'Església hem de ser samaritans els uns dels altres i propiciar també la companyia i parlar d'aquests temes. Parlant d'aquests temes, no fent-los un tabú, doncs ens ajudem els uns als altres.
La teva paraula és profunda, és serena, no exigeres mai els punts i sempre busques una raonabilitat entenedora. Segur que avui molts oients, doncs, amb les teves paraules han trobat companyia. Com aquests oients et poden seguir el teu...
Ara m'he aficionat a fer vídeos de YouTube, i clicant al fons GEA hi ha uns 80 vídeos en aquests moments que poden consultar, de temes molt variats. Són de 3 minuts fins a 9 minuts i són explicacions senzilles i curtes i alhora profundes, i serveixen per totes les edats. Bueno, gràcies, no pensava.
Llavors, torna'ns-ho a dir.
Alfons Gea.
Alfons Gea.
I ja està, en YouTube. Tu cliques Alfons Gea i ja et surt el meu canal.
Val, no, perquè això ho trobo important, perquè en un moment ho sabem perfectament, que si la ràdio és companyia, la carència més forta en aquests moments és la companyia. Mm-hmm. I per això penso que la ràdio, que ningú pensava, de vegades fa més companyia que cert
És més íntima, és més íntima.
I llavors, doncs, també passa que els mons de les xarxes donen moltes sorpreses, no?
Sí.
I llavors, doncs, dius, aquests elements de companyia, jo penso que en aquest moment a la pastoral és una resposta molt important.
Moltes gràcies, Toni.
Doncs molt bona nit, gràcies per la teva disponibilitat.
Bona nit a tothom, a tots els oients.
Connectarem per estar al dia a dia del que ens dius i llavors doncs, anar aprenent aquesta saviesa que necessitem. Molt bona nit.
Moltes gràcies a tothom.
I gràcies.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Aquestes jornades transmet han estat veritablement molt interessants. La introducció del bisbe va fer una cosa molt, molt interessant, que era trobar l'eix vertebrador de per què aquesta jornada es transmet sempre feien referència a la nova evangelització. I com van néixer, precisament, l'any de la fe proclamat pel papa Benet. I llavors va fer tota la reflexió fins a arribar al tema d'enguany, que era el primer anunci. I el bisbe Alfonso va estar evidentment profund. Jo no ho diré ni molt menys amb les seves paraules perquè, a més, eren especialment ben construïdes i molt reflexives. De veritat, és molt difícil trobar les paraules tan justes i tan escaients com ell va dir. Però una miqueta, hi ha moltes veritats fonamentals de la nostra fe, moltes, moltíssimes, que són del tot incomprensibles per l'altre. Aleshores, cal un tema important, que és jo no puc internament debilitar aquesta veritat, però sí que és important que a l'hora de comunicar-la tingui molt present que aquella persona cal que aquesta veritat la descobreixi. Hi han coses a les quals no hi puc tenir por. El desig de veritat, el desig profund que té la persona i la certesa de que això ho pot verificar. És a dir, en el fons la nostra vida tendeix a cercar allò que precisament Déu ens dona. I aquesta certesa cal que la tingui molt endintre, perquè no m'ha de fer por que l'altre verifiqui la proposta. Per això el que és important és ajudar a presentar les coses de manera que es vagin descobrint, de manera que es vagin desvelant, de manera que es vagi fent un camí on aquella persona va trobant com la proposta cristiana és una resposta. I fer-ho amb l'agudesa perquè tot sembla que hi ha una paraula màgica, progrés, pel qual tot allò que pot venir de l'Església és d'abans, per tant no respon avui. I les respostes d'avui les tindrà en precisió, la ciència les tindrà en precisió, tot allò que parli amb una eficaç utilitat. Però el registre de l'Església serveix per altres qüestions. Doncs no. La resposta de l'Església és la més adequada. És la que a mi m'està donant vida. És la que cal que es vagi descobrint. És la que necessita la intimitat de la meva relació amb Crist, però també necessita la sociabilitat, l'àmbit i l'espai social per poder ser proclamada. És un repte immens. Per tant, no ens desanimem perquè la resposta és immensa. I la gent, en el fons del fons del fons, el que té en aquests moments són dos problemes. No hi ha resposta i en el fons se li ha ensenyat a no preguntar-se, desvetllar la pregunta. És el Big Bang d'aquesta gran aventura. Que la sapiguem fer.
Adéu-siau, que tornarem a remar.